faig el programa, mentida, sóc una persona. Però estic totalment d'acord amb ell. El City fa tanta ràbia com el Madrid avui en dia. Molta culpa, això la tenen els Esports RAC1. No sóc l'únic.
Oi.
Oi.
I per què no ho deia davant del Roger Saperes? O per què no ho deia davant del Roger, del cap d'esports?
Que oportunista, eh? Que oportunista.
No, no. Que penses que no se sent això que estic dient? Penses que això que va per un interfono?
Però ara ho diu quan no hi ha ningú. Pues clar, és molt fàcil, això.
Bueno, això no és, que ja s'ho arreglarà vostè amb els esports.
Sap que li dic que són les 8.
Vinga, vagi bé, les 8, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Israel allarga la decisió sobre el possible atac a l'Iran. El govern de Netanyahu s'ha reunit fa unes hores i de moment no activa cap ofensiva. Mentrestant, Joe Biden ha mostrat una vegada més el seu suport a Israel, però també confia, diu, en un alto al foc que eviti que el conflicte s'estengui encara més. I qui també ho demana un cop més és el president espanyol, Pedro Sánchez, que acaba de parlar fa uns minuts des de la Moncloa.
Lo que ha sucedido nos debe reafirmar en una posición de legalidad, de diplomacia y de paz, de pedir un alto el fuego permanente, total.
De seguida ho ampliem i també connectarem amb Israel per saber-ne l'última hora. I tot això en ple context a casa nostra de tensió pel que fa a la seguretat davant el partit de demà del Barça-PSG, d'una banda per l'arribada de centenars d'aficionats radicals del Paris Saint-Germain i de l'altra per l'amenaça terrorista. Interior, de fet, desplegarà 300 Mossos, que és una xifra, això sí, similar a la que ja treballa els dies de partits d'alt risc. Sobre aquesta alerta, però que no només afecta a Barcelona, en parlarem avui en temps de tertúlia amb l'experta en seguretat Amadeu Recasens. Serà al costat del director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, de la politòloga i professora de la UPF, Eulàlia Soler, l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal. Amb ells també comentarem la picabaralla que han tingut avui el president aragonès amb el número 3 de Junts, Josep Rull, que per l'absència de Carles Puigdemont al debat que avui organitzava PIMEC.
Que si hagués vingut al cap de llista o haguéssim tingut participació del cap de llista com s'havia facilitat, haguéssim pogut fer el cara a cara que havia demanat.
Fer un debat d'aquestes característiques a través d'un plasma, si hi ha algú que hauria de ser extraordinàriament sensible del que vol dir això per la dignitat del que representa el president Puigdemont, és l'actual president de la Generalitat de Catalunya.
Després, Aragonès ha fet un tuit insistint que està disposat a debatre amb Puigdemont a la Catalunya del Nord, però que és Puigdemont, diu, qui no ho vol. I per cert, encara sobre les eleccions, finalment l'ANC de Sabadell ha decidit suspendre els debats que havia previst amb els partits independentistes i els que, recordem, també hi estava convidada Aliança Catalana, assegurant que ha estat el secretariat nacional qui els ha forçat a fer-ho perquè no han volgut pagar el lloguer del local on s'havien de fer. En temps de tertúlia parlarem d'aquest cas amb Joan Ramon Tarré, que és el coordinador de l'ANC a Sabadell. Més enllà d'això, atenció, perquè el topall del lloguer s'estén a 130 municipis més de Catalunya. Això vol dir que hi haurà gairebé 300 municipis a la llista, una xifra que representa el 90% del total de la població. Ara, això sí, faltarà que la Moncloa hi doni encara el vistiplau. I titular pel temps, la setmana ha començat amb un ambient més propi de l'estiu, que no pas de la primavera, però ja s'acaba perquè demà la temperatura baixarà clarament i fins i tot es normalitzarà per aquesta època. Tot plegat amb sol al conjunt del país, però amb núvols i també amb alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i pràcticament 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Israel, com dèiem, guanya temps i endarrereix la resposta militar sobre l'Iran. Netanyahu ha reunit aquesta tarda el Consell de Guerra per decidir quins passos fer després de l'atac iranià. De moment, Israel evita respondre en calent. El govern hebreu no es posa d'acord ara mateix en el com i el quan cal moure fitxa i, per tant, es tornarà a reunir demà.
Hi ha dubtes interns sobre el moment i la magnitud del contraatac. Fins ara, Netanyahu ha demanat a les forces de defensa una llista d'objectius a l'Iran que no causin víctimes mortals. Estudien diverses opcions, mentre la comunitat internacional implora evitar una escalada que desemboqui en una guerra oberta.
Un rellotge, per tant, que corre i una resposta que sembla inevitable. Corresponsal de RAC1 a Israel, Saleh Mergi.
Fa uns minuts, el cap de l'exèrcit israelià, Herzi Halevi, ha anunciat que els míssils de l'Iran contra Israel tindran resposta. Al gabinet israelià, que s'ha reunit aquesta tarda per segon cop en dos dies, hi ha consens per fer una resposta important al primer atac directe iranià, però sense que provoqui una guerra. A les darreres hores s'han intensificat els preparatius i, sobretot, les converses amb els Estats Units per pactar una represàlia que sigui significativa, però no, com té el president Joe Biden, que porti la regió a una escalada. L'Iran, per la seva part, ha reiterat que si Israel es ataca, farà un atac més gran que del passat dissabte.
Mentrestant, la comunitat internacional espera amb l'ai al cor la reacció d'Israel a l'atac iranià de dissabte. Els Estats Units demanen no estendre més el conflicte al Pròxim Orient i es comprometen a treballar per una treva a Gaza. El president nord-americà Joe Biden ha fet aquestes declaracions fa només uns minuts.
Els Estats Units està compromès amb la seguretat d'Israel. Estem compromesos amb un alto al foc que ajudi a fer tornar tots els hostatges i que eviti que aquest conflicte s'estengui més enllà del que ja s'ha estès.
Però a banda de Joe Biden, el sentíem a la portada, Pedro Sánchez ha demanat aquesta tarda contenció a Israel i l'alto al foc permanent. No ha anat més enllà, però sí que ha remarcat que tot el que passa al Pròxim Orient fa més necessari que mai el reconeixement internacional de Palestina com a estat. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres, bona nit.
Sí, bona nit. El discurs de Sánchez és molt diplomàtic aquest cop. No hi ha cap frase que pugui encendre alarmes a Israel, com sí que ha passat des del mes d'octubre, quan va esclatar l'últim conflicte. Demana l'alto al foc, remarca que l'única via és el que ara ell promeu en aquesta gira internacional que està protagonitzant aquests dies per convèncer mitja Europa perquè reconegui Palestina com a estat.
Que solamente dando un horizonte político del reconocimiento mutuo de Israel y Palestina y en consecuencia de lo que la legalidad internacional ha llamado la solución de los dos estados, vamos a poder establecer, sentar las bases para una coexistencia pacífica entre Israel y Palestina. La comunidad internacional ha tardado mucho tiempo y la comunidad internacional no va a poder ayudar a los palestinos si no reconoce su existencia.
Avui ho ha negociat amb Portugal, que no vol reconèixer encara Palestina, però demà va tant a Eslovènia com a Bèlgica, on sí que hi haurà receptivitat, com ja han fet una desena de països. Això sí, Sánchez no concreta si la futura ambaixada espanyola a Palestina, tan bon punt a reconegui l'estat, serà a Jerusalem o a Ramallah.
Gràcies, Jordi. Bona nit.
Bona nit.
I tothom que dona per fet que l'atac d'Israel passarà, la incògnita és saber quan i amb quin abast, tal com detalla l'investigador del CIDOB, Musa Burekba, expert en Pròxim Orient. En una entrevista avui al Monarracó advertia que l'atac iranià significa un punt d'inflexió i que Israel no pot deixar de respondre-hi.
Acabará contraatacando, no hay duda sobre esto. Existe un consenso dentro del gobierno. El acuerdo que no hay de momento es sobre el cómo y el cuándo. Hasta la fecha, Irán delegaba los ataques a Israel. Al haberlo hecho de forma directa, estamos entrando en una nueva era geopolítica para Oriente Medio y creo que nadie de momento es capaz de medir las consecuencias.
Assegura que la decisió de l'Iran era molt arriscada, però que per evitar una crisi regional va atacar només objectius militars i va avisar prèviament als Estats Units i als països veïns. Doncs bé, sobre aquesta escalada de tensió al Pròxim Orient i també el paper del govern espanyol, avui li hem preguntat al professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona i exdiputat al Congrés, Raimundo Viejo, què en pensa.
En la seva compareixència davant dels mitjans, Pedro Sánchez ha sintetitzat la posició espanyola en relació a la crisi d'Orient Mitjà. Després de l'atac d'Israel al consulat iraní a Damasc, la resposta no s'ha fet d'esperar. Per primera vegada, Iran ataca el territori israelí. Aquesta escalada preocupa la comunitat internacional, que ha demanat contenció als estats implicats. En aquest context, la posició espanyola es veu reforçada. Sánchez no ha volgut deixar passar l'ocasió per explicar quina és la seva posició. Condemna dels atacs i violacions del dret internacional, crida a la contenció de les parts per no provocar una escalada, crítica a Israel pel desastre humanitari de Gaza i reivindicació d'un horitzó futur amb existència d'un estat palestí. Junt amb països com Irlanda o Noruega, Sánchez lidera les posicions més progressistes d'Europa en un dia on hem pogut escoltar una pujada de to a Macron. El contrapunt de Sánchez no es pot deslligar de l'horitzó europeu. Clarament aposta per posar en evidència les febleses de Feijó i en treure el profit electoral.
Gràcies, Raimundo. Un conflicte al Pròxim Orient, però que també té conseqüències per la seguretat a casa nostra. I amb especial atenció al partit de demà de quarts de final de la Champions entre el Barça i el PSG. Els Mossos desplegaran un gran dispositiu de seguretat, un operatiu de dues cares, d'una banda d'ordre públic, perquè arribaran al voltant de 400 aficionats radicals del club francès, però també amb un ull posat a l'amenaça terrorista, perquè els grups jihadistes han llançat més propaganda que mai durant les últimes setmanes. Més detalls, Benet Iñigo.
Des de la policia catalana asseguren que l'amenaça és sobretot que la propaganda aconsegueixi activar persones que tinguin una predisposició a fer-ho i actuïn en solitari, però que en tot cas el nivell d'alerta antiterrorista es manté estable, la coordinació amb altres policies i agències és bona i no hi ha cap amenaça concreta de grups organitzats. I tot i això, estaran en alerta amb la unitat de drons activada i amb el GEI, la unitat d'elit, preparada per si cal. El gruix de l'operatiu sobre el terreny en tot cas serà per les unitats d'ordre públic com la Brimo. El conseller Joan Ignasi Elena en parlava avui a Mona-RAC1.
Hi haurà uns 300 efectius treballant. En els partits del RIF també hi ha moltíssima gent, perquè és un punt d'interès mundial i, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, és un punt d'interès també d'aquests eventuals atacs.
Vigilància per una amenaça hipotètica i control d'un risc present. 2.600 aficionats francesos seran a Barcelona i 400 són de grups radicals. Els Mossos els acompanyaran mentre pugin a l'estadi per evitar de totes que es trobin amb radicals del Barça i es repeteixin incidents com els de l'últim partit davant el Nàpols. Per això, a més, els faran pujar a Montjuïc 2 hores abans del partit.
Això pel que fa a la vessant de seguretat, però si ens fixem només en la part esportiva, el Barça ha acabat de preparar avui el partit de demà contra el PSG a Montjuïc, tornada dels quarts de final de la Champions. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit, és el partit més important de la temporada fins ara contra un rival de màxima dificultat, sobretot per la presència de Kylian Mbappé, que no va marcar l'anada, però és probablement el millor futbolista de l'actualitat. El Barça l'afronta amb la confiança i l'avantatge, això sí, de la victòria 2-3 del partit de París de la setmana passada.
Doncs qui té tota l'última hora blaugrana és la Marta Ramon. Marta, bona nit.
Bona nit. Xavi admet que les baixes per sanció de Christensen i Sergi Roberto els fan mal perquè perden una peça clau al mig del camp. Tot apunta que a la base del quadrat ocuparà aquesta posició Pedri, que arriba físicament just a la cita i no està per jugar els 90 minuts. La recepta de Xavi per contrarrestar les absències sensibles contra el PSG és ser solidaris com a equip i Pedri aposta per sortir d'inici fins que el cos li aguanti.
La clau del partit per mi és ser un equip. Ens hem de deixar la pell i la vida demà per passar semifinals, no? I això passa per ser un equip. Independentment de qui jugui i dels noms, penso que si som un equip tenim molts números per passar a semifinals.
Me siento con fuerza y sobre todo con ganas. Yo siempre lo he dicho que prefiero igual jugar 80 y a dar al 100%, así que hasta que me dé, pues lo daré todo dentro del campo y cuando ya no pueda más pedir el cambio para que entre otro.
Xavi confia que Montjuïc es podrà convertir en un escenari màgic semblant al Camp Nou de les grans nits europees.
Gràcies, Marta. I d'altra banda, el PSG, que ha acabat fa pocs minuts l'última sessió d'entrenament abans del partit a l'estadi olímpic Lluís Companys. Laia Coll, bona nit.
Bona nit. Achraf Hakimi, que va perdre l'anada per sanció, és la principal novetat pel partit de demà. Luis Enrique també recupera Mukiele. L'única baixa, de fet, és la de Kimpembe. L'equip s'ha entrenat en bon ambient i amb la mirada de Nasser Al-Khelaifi, el propietari del Paris Saint-Germain. Abans, Luis Enrique que ha parlat en roda de premsa, ho ha fet amb un to més conciliador que en el partit d'anada, però ha continuat amb la seva reivindicació de l'estil Barça.
Yo creo que el partido va a presentar las mismas circunstancias, es decir, nosotros vamos a presionar desde el minuto uno, el Barcelona a utilizar el juego largo y el juego a última línea, Lewandowski va al espacio. Creo que Ter Stegen batió un récord desde que está en el Barça de 24 balones largos jugados, evidentemente utilizando superar esa presión. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, que es presionar.
El PSG mai ha aconseguit remuntar una eliminatòria que ha perdut en l'anada, però Luis Enrique s'ha mostrat convençut que demà serà el primer dia.
Gràcies, Laia, bona nit.
Bona nit.
I Quim, gràcies també. Després repassem la resta d'actualitat esportiva.
Fins ara.
Fins ara. Minut i mig i arribarem a un quart de nou. És una de les imatges del dia, la de Donald Trump entrant en un judici històric. Per primera vegada un expresident dels Estats Units s'ha assegut al banc dels acusats per fer front a un procés penal. El candidat republicà s'enfronta a 20 anys de presó per haver falsificat documents amb l'objectiu de tapar un suborn a l'actriu porno Stormy Daniels.
Hauria passat el 2016. Trump hauria pagat 130.000 euros a l'actriu per comprar el seu silenci sobre una relació que havien mantingut una dècada enrere. Tot i que Nova York subornar no és un delicte, sí que pot ser-ho si l'objectiu és encobrir-ne un altre. I el que se sospita és que Trump hauria falsificat escrits fent constar el suborn a Daniels com a part de les despeses legals de la seva empresa. Minuts abans d'entrar al judici, a Manhattan, Trump ho ha negat tot i ha assegurat que el judici és una farsa orquestrada per Joe Biden.
És un atac contra Amèrica, per això estic molt orgullós de ser aquí. És un atac contra el país, un país que està en decadència i que està governat per persones incompetents que estan molt relacionades amb aquest cas.
El veredicte se sabrà d'aquí a uns 2 mesos. Això sí, encara que se'l condemnés, Trump podria presentar-se igualment a la presidència dels Estats Units.
I de tornada a casa nostra, el PSC, Esquerra, Junts, els Comuns i el PP defensen que s'ha de millorar el finançament de Catalunya. Ara bé, això sí, discrepen sobre com fer-ho. Ho han evidenciat en el primer debat electoral per les eleccions del 12 de maig que s'ha fet avui al Born Centre Cultural i que ha convocat la patronal Pimec, Silvia Solanes.
Esquerra i Junts han defensat una negociació pròpia mentre que el PSC aposta per desplegar l'Estatut. Els Comuns un pacte amb la participació també dels agents socials i el PP tornar a acords com els d'abans, que requerien, diuen, d'una confiança que el procés ha tret. Així en parlaven Salvador Illa, Pere Aragonès i Alejandro Fernández.
Per què no posem en marxa el Consorci Tributari de Catalunya que ens permet recaptar els impostos?
Al contrari que el senyor Illa, jo no vull deixar el finançament de les empreses, dels treballadors, dels serveis públics de Catalunya en mans d'una negociació on hi hauran totes les comunitats del Partit Popular.
En el moment que s'acabi el procés separatista, podem seure tots?
L'altre punt calent, l'aeroport. Josep Rull, Salvador Illa i Jessica Albiach discrepaven del model.
O tenim el control i la governança a l'aeroport de Barcelona i als altres aeroports, o per molta infraestructura miraculosa no serà competitiu.
El problema que tenim no és de gestió, el problema que tenim és d'ampliació de l'aeroport.
Culpa sempre dels altres.
Volem vols intercontinentals, sí. Ampliar l'aeroport, no.
On sí que han estat tots d'acord és en reduir traves burocràtiques.
Doncs bé, l'aeroport del Prat ha centrat, com deia, en bona part d'aquest debat de Pimec i en aquest sentit el ministre de Transports en dona per feta l'ampliació si hi ha canvi de govern i Salvador Illa és president. Òscar Puente acusa la Generalitat d'haver viciat aquest debat sense tenir en compte tots els paràmetres.
En general, todo el mundo cree necesaria esa intervención porque el potencial del Prat como hub intercontinental es muy grande y en este momento no lo está aprovechando. Y eso es bueno para Cataluña. Por tanto, lo lógico es que esa operación se aborde. El problema es que se mezclan aquí cuestiones medioambientales que yo creo que no están bien traídas, que no están bien planteadas y se plantean alternativas que no son reales.
Però aeroport al marge, ha estat un debat polític a 5, Vox, Ciutadans i la CUP no els han convidat, hi havia els caps de llista de tots els partits que hi participaven, excepte Carles Puigdemont, que ha renunciat a intervenir per videoconferència. I això, com dèiem a l'inici, ha generat una enganxada amb Pere Aragonès, Sílvia.
Sí, Aragonès hi ha tret punta, cosa que no ha agradat gens a Josep Rull, que representava Junts al debat.
Si hagués vingut el cap de llista o haguéssim tingut participació del cap de llista com s'havia facilitat, haguéssim pogut fer el cara a cara que havia demanat.
Fer un debat d'aquestes característiques a través d'un plasma, si hi ha algú que hauria de ser extraordinàriament sensible del que vol dir això per la dignitat del que representa el president Puigdemont, és l'actual president de la Generalitat de Catalunya.
Junts i Esquerra han continuat l'estira i arronsa per no haver arribat a un acord amb els pressupostos i per la capacitat o no d'arribar a acords.
Doncs bé, arran d'aquesta picabaralla, Pere Aragonès ja ha tornat, però a través de Twitter el president diu que està disposat a fer debats a la Catalunya del Nord i afegeix que és Puigdemont qui no vol debatre amb ell. Més enllà, però, d'aquesta picabaralla, Junts també se les té amb el PSC pels possibles pactes postelectorals. Salvador Illa assegura que veu molt complicat arribar a un acord amb els de Carles Puigdemont, però Junts no descarten una possible aliança. Adrià Santasusagna.
Salvador Illa diu que serà complicat pactar amb Carles Puigdemont. El candidat del PSC des de la COPE ho ha pràcticament descartat.
Veo muy difícil un gobierno con Junts. Ellos ya se han manifestado también en contra. Lo que sí que hemos hecho y intentaré seguir haciendo es llegar a acuerdos con distintas formaciones políticas.
Per altra banda, Xavier Trias també descarta que si Junts guanya les eleccions hi hagi un pacte amb els socialistes, però si guanya Salvador Illa, Trias no hi tanca la porta, ho deia Ser Catalunya.
No governarem amb els socialistes si guanyem.
I si no?
I si no, veurem. Escolta'm, a la vida tot pot canviar. Tu has d'estar obert a negociar amb la gent, però és evident que els plantejaments que tenim són claríssims.
Tot dependrà, diu, de qui quedi per davant.
Esquerra, que ja ha aprofitat aquestes declaracions de Xavier Trias, també per sucar-hi pa, la portaveu dels Republicans, Raquel Sans, creu que hi ha una conxorxa entre el PSC i Junts per treure Esquerra del govern.
Al Parlament de Catalunya hem vist que quan es tractava de defensar els interessos dels de sempre, la sociovergència sempre hi té un lloc, i per tant no ens sorprenen aquestes declaracions. I l'altra pregunta que em feia, Esquerra Republicana sortim a guanyar i sortim a que la gent no hagi de triar entre avançar en l'horitzó nacional i el dia a dia de la ciutadania.
I el PP intenta seduir els votants socialistes enfadats amb el PSC per l'amnistia. Ho fan una nova campanya en què els posa al mateix sac que Junts i Esquerra. El número 2 a la llista dels populars, Manu Reyes, diu que votar el PSC farà que torni Puigdemont.
El próximo 12 de mayo tenemos dos alternativas, la que reflejan los espejos. Seguir como hasta ahora con el procés, que es el voto del PSC, de Esquerra, de Junts, de sentirte traicionado porque has votado cualquiera de esas opciones, has votado al Partido Socialista y ves que el 13 de mayo tu voto ha servido para que Carles Puigdemont vuelva a Cataluña, o l'alternativa del Partido Popular.
La campanya consisteix en un joc de miralls per reflectir, diuen, que el PSC representa el mateix que els independentistes. I per cert, encara sobre aquesta precampanya electoral, alhora el partit de Clara Ponsatí, de Jordi Graupera, aposta per posar fi a l'actual sistema d'immersió lingüística i crear una doble xarxa educativa amb escoles que siguin exclusivament en català i les altres que continuïn com fins ara.
És una de les propostes del partit per reforçar el català. Asseguren que ara mateix la immersió lingüística només s'aplica a un 15% de les escoles i un 17% dels instituts. Segons els seus càlculs, el percentatge creixeria fins al 30% si s'introduís la doble xarxa. Alhora també promet oferir cursos de llengua i cultura catalanes per persones que no han estat escolaritzades en català i incorporar fins a 5.000 professors de llengua durant els propers 10 anys. Pel que fa al sector audiovisual, proposen eliminar les subvencions per les produccions i mitjans de comunicació que no siguin exclusivament en català.
I enmig de totes aquestes propostes de precampanya, finalment, també ho dèiem en començar, l'ANC de Sabadell no farà el polèmic cicle de debats en què havia convidat Aliança Catalana. El secretariat nacional els ha forçat a suspendre'l després de negar-se a pagar el lloguer del local on s'havien de fer, Laia Colomer.
Sí, la polèmica remunta a finals de la setmana passada quan l'ANC de Sabadell va anunciar un cicle de debats amb tots els partits independentistes, també el d'extrema dreta, d'Aliança Catalana. La CUP i Esquerra van renunciar a participar-hi si es mantenia la invitació dels ultras, i l'Assemblea a nivell nacional ha estat pressionant tot el cap de setmana perquè el suspenguessin, perquè van contra, diuen, del seu codi ètic i perquè l'ANC, recorden, no fa actes electorals. Ara bé, durant tots aquests dies, la territorial de Sabadell ha fet com si se sentís ploure i ha mantingut el cicle fins avui. A poques hores per fer la primera sessió, que havia de ser aquesta tarda amb Lourdes Ciuró de Junts, el secretariat nacional ha agafat el bou per les banyes i ha comunicat que no pagaria el lloguer de l'auditori on s'havia de fer. I sense sala, asseguren des de Sabadell, és impossible fer el cicle. Per això, finalment, l'han suspès.
Doncs bé, avui en temps de tertúlia parlarem d'aquest cas amb Joan Ramon Tarré, que és coordinador de l'ANC de Sabadell. Les 8 i 22 minuts, d'altra banda, el Congrés descarta aturar l'amnistia. La setmana passada, la majoria absoluta del PP al Senat, recordem, va posar en marxa un conflicte institucional per demanar que es congelés la llei, però ara la cambra baixa, com era d'esperar, diu que res de res. Com era previsible, per tant, l'informe dels lletrats assegura que l'amnistia pot continuar endavant. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, l'intent del PP per endarrerir l'amnistia queda en un no-res. Els lletrats del Congrés consideren que la llei s'ha tramitat com i quan tocava. El seu informe asseguren que no es tracta ni de bon tros d'una reforma encoberta de la Constitució tal com apuntava el Senat per demanar-ne una rectificació. Al contrari, lamenten la maniobra del PP i la descriuen com una ingerència per fer embarrancar l'amnistia. L'informe dels lletrats n'avala l'embolcall, el procediment, però no es fixa en el fons, no es fixa, per tant, en si la llei és legal o no. Un cop de mà al Congrés formalitzi la resposta, el Senat o el que és el mateix, el PP, pot enviar el cas al Constitucional. Aquesta, però, és una opció que ara mateix els populars descarten per no emportar-se un altre revés judicial que doni ales a l'amnistia.
I mentre aquesta amnistia continua el seu camí, la Caixa de Solidaritat està en contacte també amb els encausats del cas Tsunami, que se n'han anat a Suïssa per si necessiten diners per pagar els costos judicials. Segons han explicat a RAC1, la Caixa continua tenint molta feina, especialment en els casos de Tsunami i Judes, amb acusats per terrorisme. Ho tallat el seu coordinador, Francesc Cruanyes.
La Caixa, diguem, en aquest sentit està oberta i està, vaja, oferta l'ajut, i llavors doncs les persones es posen en contacte i demanen el suport. En principi s'ha ofert el suport a tothom. La Caixa segueix tenint ingressos, o sigui, en cap moment la Caixa doncs ha quedat sense ingressos per poder atendre les persones. La repressió no s'acaba.
Confien a recuperar els diners que van pagar per l'1 d'octubre, però donen per perduts, això sí, els que la Caixa va portar pel 9-N. 8 i 24 minuts, la Generalitat duplicarà la xifra de pobles en què el preu del lloguer està limitat. El Departament de Territori ja ha començat, de fet, els tràmits per afegir 130 municipis més a la llista de mercats de l'habitatge tensionats. Un cop el govern espanyol publiqui el document actualitzat, hi haurà, per tant, 271 pobles amb el preu del lloguer regulat. En aquests municipis hi viu un 90% de la població.
La mesura es va posar en marxa per primera vegada 140 pobles el mes passat. Tot i això, l'augment dels preus ha fet que la Generalitat revisi els criteris per declarar les zones tensionades. Ho ha explicat la consellera de Territori, Esther Capella.
Entre el benefici i l'especulació especulació, vostès saben doncs, que hi ha un llarg recorregut. Embridar el mercat no vol dir una altra cosa, que els preus no pugin i que, en tot cas, també baixin, perquè saben vostès que en el conjunt de Catalunya i també a l'Aran l'increment en 10 anys ha sigut del 43 al 46%.
Per la seva banda, el sindicat de llogateres veu amb bons ulls ampliar la llista. Ara bé, el portaveu Enric Aragonès dona pressa a la Moncloa i recorda que van trigar més de 6 mesos a publicar la llista des que el govern la va demanar.
El que hem d'esperar és que el govern espanyol aquesta vegada no trigui mig any, com va fer l'última vegada, a activar aquestes declaracions que han de permetre que la gent pugui respirar una mica més tranquil·la, que no hagi de tenir por quan se li acabi el contracte que li pugin el preu del lloguer.
A més, també ha demanat a la Generalitat que sancioni tothom que se salti els topalls del lloguer.
I encara relacionat també directament amb l'habitatge, el Banc d'Espanya pronostica que els propers anys les hipoteques no tornaran a nivells del 2021, per tant, que no arribaran a l'escenari on eren abans que el Banc Central Europeu apugés els tipus d'interès fins a deixar-los al 4,5% actual.
El seu informe d'estabilitat financera, l'organisme, això sí, calcula que els propers mesos l'Euribor rebaixarà les hipoteques que toqui actualitzar. El Banc d'Espanya calcula que un terç de les llars es beneficiarà de la rebaixa. També assegura que l'encariment de les hipoteques s'ha compensat en bona part amb un increment de la renda a les llars i per això considera limitat l'impacte de la pujada dels tipus d'interès en els préstecs hipotecaris.
4 minuts per arribar a 2:15. El Departament de Salut demana a la Moncloa que pagui el cribratge a nounats per detectar malalties congènites. És la coneguda com a prova del taló que a Catalunya ja es fa per trobar 25 malalties.
Ara mateix la cartera del Ministeri de Sanitat permet trobar-ne fins a 7, per això vol ampliar-ho progressivament fins a poder-ne diagnosticar 22, neixi on neixi el nadó a partir del 2025. Ho ha explicat Pedro Sánchez.
La cartera que heredamos solo cubre test para 7 enfermedades. Y esto, si nos sitúa en algún lugar, es a la cola de Europa. Además, hace que en nuestro país no exista equidad, pues mientras hay comunidades autónomas donde se limitan a detectar esas 7 enfermedades, otras detectan hasta 30.
En el cas de Catalunya, la prova del taló ja es fa per detectar 25 malalties congènites. Per això, Manel Balcells ha demanat a la Moncloa que directament les pagui l'Estat.
Si l'Estat diu de 7 a 22, ho assumim nosaltres, estaria bé que ho paguessin, no? Per tant, fantàstic, no? Nosaltres ja ho fèiem, si ara a més ens ho financien, doncs tot això que és de rebut, diguéssim, és de justícia.
Els territoris on la prova serveix per detectar menys malalties són les Illes Balears i Astúries. Només és útil per diagnosticar-ne 8.
I parlant de salut i de nens, els infants que miren pantalles abans d'anar a dormir tenen més risc d'obesitat. I atenció, perquè un estudi de la Universitat de Barcelona ho ha comprovat en nens de menys de 5 anys. Tot i ser tan petits, un de cada 4 mira mitja hora la televisió o una tauleta abans d'anar al llit.
Els investigadors han repassat els hàbits nocturns d'un miler de nens i han comprovat que la majoria miren pantalles abans de dormir, però els ha preocupat especialment el 27% que ho fa més de mitja hora. Aquesta dinàmica acaba afectant la seva activitat diària, com que descansen pitjor, després fan menys exercici físic, com ha explicat a RAC1 la professora de Facultat d'Infermeria de la UB, María Fernanda Cerón.
Esto llama mucho la atención porque al final pues es un hábito que sí que afecta tanto la calidad como la duración del sueño, ¿no? Y que además se relaciona con estas conductas obesogénicas, no hábitos alimentarios poco saludables, que és el que també estem veient en l'estudi.
Cerón també creu que les criatures se'n van a dormir massa tard a l'Estat espanyol. La majoria dels que tenen entre 5 i 12 anys van a dormir més tard de les 10 de la nit.
I encara en l'àmbit de la salut, l'operació per extreure l'agulla de dins el crani de la Sara es publicarà en una revista científica. La Sara és la filla de la Montse Llossà, la Montse del Versió de RAC1, i del periodista Josep Maria Bunyol. Al maig de l'any passat se li va clavar l'agulla al cervell arran d'una visita a un dentista de Barcelona. El procediment per extreure-li és tan excepcional que el volen aprofitar per ajudar altres pacients que es trobin en una situació similar. Joel Penya.
La Sara va anar a tractar-se unes càries i quan van posar-li l'anestèsia l'agulla va quedar-se dins. A partir d'aquí els metges que la van operar a Sant Joan de Déu van haver de seguir on era l'agulla fins a l'últim moment perquè s'anava movent. Ho ha explicat al Versió RAC1 el cirurgià maxilofacial Josep Rubio.
Hi ha una sèrie de músculs que amb la seva contracció i relaxació poden fer moure l'agulla i anar-la desplaçant. Llavors, automàticament, en comptes d'anar a treure l'agulla per dins de la boca, que era l'abordatge inicial i que teníem previst, vam veure que l'agulla s'havia de treure a través de la cavitat craneal.
I la Montse Llussà ha explicat com han fet públic ara per reconèixer la feina dels metges que van salvar la seva filla.
El que sí que nosaltres teníem claríssim des del minut zero és que s'havia de fer un gran reconeixement a aquests professionals de la sanitat pública de Sant Joan de Déu, perquè són autèntics herois, és a dir, fan miracles diàriament.
Al gener van fer l'última visita de la Sara per veure si tindria seqüeles. Més enllà de la cicatriu, no n'hi ha deixat cap.
Doncs des d'aquí també ens alegrem de que aquesta operació va acabar, com dèiem, amb aquest èxit. 8:45, d'altra banda, el govern incorpora un nou nivell de risc d'incendi de cara a la temporada d'aquest estiu, que es preveu especialment dura. És l'extrem. Quan s'activi, comportarà el tancament automàtic de parcs naturals i també la prohibició de fer acampades, Eudald Martínez.
És una de les modificacions que contempla el nou pla Infocat. El govern l'ha reformat per primer cop en 3 dècades per adaptar-lo a la nova realitat marcada pel canvi climàtic. A més, a partir d'ara, 8 de cada 10 municipis hauran de tenir un pla local de prevenció d'incendis. Fins ara, només era obligat per 2/3. El sotsdirector de programes de protecció civil, Sergio Delgado, admet que cal augmentar l'alerta.
Que ha posat de manifest un element que ja coneixíem, que és que el perill d'incendi forestal, és a dir, el valor absolut de l'incendi, de la probabilitat d'un incendi important amb afectació a la població és molt més gran del que teníem fet fins ara.
El nou pla també preveu fer confinaments municipals quan hi hagi incendis propers, en què la població pugui sortir de casa però no de la localitat.
I d'altra banda, el Departament de Territori descarta aixecar el peatge de la C-32 mentre durin les obres a les costes del Garraf, que han començat just avui. Els treballs de millora per protegir els talussos i també per reforçar l'estabilitat de la muntanya finalment es faran de nit, això per reduir al màxim l'afectació al trànsit. Montse Martí.
Per les costes del Garraf hi passen cada dia de mitjana 15.000 cotxes i durant els mesos d'estiu s'arriba als 20.000 al dia. I per evitar talls de trànsit continus en aquesta carretera tan concorreguda, el govern ha decidit finalment executar les obres durant la nit, de 9:45 del vespre fins les 6 del matí. Tot i això, el director general d'Infraestructures, David Prats, diu a RAC1 que no es descarten talls puntuals durant el dia. Territori ha descartat, això sí, desviar el trànsit cap a l'autopista C-32 perquè asseguren que tindria un cost massa alt.
En aquest volum trànsit que hi ha, costaria com diverses vegades el cost de l'obra. Per tant, estem parlant d'un ordre de 1,4 milions i això que està plantejant doncs costaria molt més, però molt més que això. No? Per tant, no té massa sentit. Llavors, el que hem de fer és intentar fer l'obra fent treballs nocturns, encara que això pugui implicar el so de cost.
Els treballs de millora de la C-31 s'allargaran durant 5 mesos.
I a Barcelona, d'altra banda, les associacions de veïns proposen menys espai i també menys hores d'obertura per les terrasses. Demanen a l'Ajuntament, de fet, canviar la normativa i també endurir les multes per incomplir-la.
Els dies feiners proposen retirar les terrasses a les 10 de la nit i les vigílies de festiu a les 12, tot estirar. També denuncien que la ciutat ha perdut espai públic i que moltes places i carrers costa de passar-hi a peu, sobretot a persones amb mobilitat reduïda. La portaveu de la FAP, Ana Menéndez, creu que la normativa ha quedat antiga.
L'ordenança actual, el que passa és que deixa en mans del tècnic que dona la llicència i el compliment de la llei d'accessibilitat o no. Qualsevol terrassa hauria de complir amb una sèrie de requisits que l'ordenança ara mateix no garanteix.
Denuncien que hi ha 7.000 terrasses a la ciutat, més del triple que fa una dècada i més taules que abans. El gremi de restauració, però, acusa els veïns d'estar obsessionats amb les terrasses.
I a tot això, la Generalitat prepara un pla per millorar la qualitat de vida de 20 barris i de 40 pobles perquè no quedin despenjats a la resta del país. Són zones amb un poder adquisitiu baix, pocs espais verds i baix nivell d'estudis i també poca ocupació.
El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha explicat que millorar àmbits com l'educació, el lleure, l'accés a la sanitat i la cultura i reforçar la llengua també servirà per cohesionar aquests barris i pobles.
Les dades macroeconòmiques són positives. El que és cert també és que les taxes de pobresa severa es mantenen molt estables i molt estructurals, no les acabem d'escurçar, i que per tant el risc de fractura, el risc d'una part del país se'ns despengi, és absolutament rellevant.
Entre els barris que hauran de preparar un pla d'actuació hi ha el de Sant Roc de Badalona, Sant Cosme, el Prat de Llobregat, Pont Major a Girona, la Mariola de Lleida i el barri de Sant Salvador a Tarragona.
8:34, Daniel Sancho podria demanar al govern de Tailàndia no haver de complir la pena al centre penitenciari més perillós del país. Això sí, en cas que el condemnin a cadena perpètua per assassinat premeditat. La petició s'hauria de fer a través de l'ambaixada i també del govern espanyol, i segons han explicat a RAC1 fonts del Ministeri d'Exteriors, la sol·licitud no es pot tramitar fins que no hi hagi una sentència ferma. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui, Mar Poyato.
A Tailàndia, totes les persones condemnades a penes de presó tenen dret a demanar un canvi de centre i és el Departament de Correccionals qui decideix segons les condicions específiques de cada pres. En el cas de Daniel Sancho, si ho demana, l'ambaixada pot donar suport a la seva sol·licitud de trasllat un cop l'hagi fet a través dels canals reglamentaris. Fonts oficials del Ministeri d'Exteriors apunten a RAC1 que fins que no hi hagi una condemna ferma, el pres no pot demanar res, ja que no se sap la presó que se li assignarà. Si l'acaben condemnant a cadena perpètua per assassinat premeditat, Sancho hauria d'ingressar a la presó de Bangkwang a Bangkok, la més dura de Tailàndia, amb denúncies per violacions, tortures i agressions.
I de Tailàndia a Austràlia, on un home ha apunyalat 4 persones, entre elles un sacerdot, durant una missa a Sydney. El darsan tihwa shqilu qamtresha wa... ferits greus i la policia ha pogut detenir l'agressor. L'atac arriba 2 dies després d'una altra agressió amb arma blanca també a Sydney.
Aquest cop l'atac ha estat en una església a la localitat de Wakeley, als afores de Sydney. La missa es retransmetia en directe a través d'internet i les imatges s'han estès per la xarxa. Dissabte, un home de 40 anys amb problemes de salut mental va matar 6 persones en un centre comercial de la ciutat.
I encara a l'exterior, atenció als qui teniu pensat anar a Venècia els propers mesos, perquè a partir de la setmana que ve entrar-hi costarà 5 euros. L'Ajuntament de la ciutat finalment ha posat data a aquesta mesura per regular el turisme.
Per visitar la ciutat caldrà reservar entrada, però no cada dia. La tarifa estarà en vigor en principi aquest 2024 només 29 dies, del 25 d'abril fins al 5 de maig, i després tots els caps de setmana de maig i juny, i el juliol només els primers 2 caps de setmana. La taxa es pagarà a través d'una plataforma que, després de registrar-se i pagar, enviarà al turista un codi QR que li permetrà accedir a la ciutat. Estaran exempts de pagar aquesta taxa als residents i nascuts a Venècia i als menors de 14 anys. Els treballadors i estudiants tampoc pagaran, però hauran de fer un tràmit per reclamar-ne l'exempció. Aquest estiu també es limitarà a 25 persones als grups de turistes que visitin la ciutat.
Les 8 i pràcticament 37 minuts, Tesla acomiadarà 14.000 treballadors. Això és una mica més del 10% de la plantilla que té a tot el món.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
L'empresa de vehicles elèctrics ha tingut una davallada de vendes i també nota els efectes de la forta competència amb companyies xineses.
El propietari de la multinacional, Elon Musk, justifica la retallada per la duplicació de tasques en algunes àrees. Musk diu que amb aquestes mesures la companyia es prepara per entrar en una nova fase de creixement. L'anunci arriba pocs dies després que Tesla s'hagi vist obligada a baixar els preus de manera significativa als Estats Units a causa de la caiguda d'un 8,5% de les vendes durant el primer trimestre d'aquest any.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
8:37, fem una pausa i de seguida us expliquem com celebraran la Diada de Sant Jordi a gairebé una trentena de països.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Perdoni, un taller Rodi Motor Services?
60 euros en carburant?
No, un taller Rodi.
Ah, 60 euros en carburant en totes les llandes. Sí, sí.
Només aquesta setmana, si vens a Rodi Motor Services, t'endús 60 euros en carburant amb els teus pneumàtics Falken de qualsevol llanda. Consulta les nostres promocions a rodi.es. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
8:39, ho dèiem abans de la pausa, falta just una setmana per Sant Jordi i aquest any la Diada se celebrarà a més de 190 ciutats d'una trentena de països. Serà en una iniciativa de les delegacions del govern a l'exterior i també de l'Institut Ramon Llull per exportar la festa del llibre i de la rosa fins a tot el món. Maria Cusó.
Nova York, Chicago, Palerm, Roma, Suïssa o Mèxic són algunes de les 192 ciutats d'arreu del món que celebraran Sant Jordi aquest any. S'hi faran activitats, signatures de llibres i xerrades amb autors en format presencial o telemàtic. Aquest any s'ha ampliat la presència a l'Àsia i Berlín celebrarà una festa literària aquest mateix cap de setmana. En parla el director de l'Institut Ramon Llull, Pere Almeda.
Celebrarem en l'espai del Cultur Brauerei, que és una antiga fàbrica de cervesa, doncs tota una sèrie d'activitats per celebrar el Sant Jordi i també com un espai, com una activitat de diàleg cultural amb la cultura alemana.
El programa comptarà amb una taula rodona sobre distòpies amb l'escriptor Paul Wask, recitals, música i una fira d'entitats.
Falten 20 minuts per arribar a les 9 i també la setmana que ve, el 29 d'abril, el Teatre Poliorama s'omplirà de bon humor i de solidaritat. Serà la segona edició de la Nit de l'Humor que organitza l'ONG Dream Nepal per recaptar fons pels infants empresonats al Nepal. El Mac Lari, Carles Sanz, Xavi Franquesa i també José Corbacho són alguns dels artistes que hi actuaran.
També hi haurà Martina Klein i Mònica Sánchez, una cita solidària destinada a ajudar els nens de Katmandú que estan entre barrots mentre els seus pares compleixen condemna. L'ONG Dream Nepal treballa per treure'ls de centres penitenciaris i donar-los una llar i educació mentre els pares són a la presó.
I en música, ja sabem, els artistes que participaran al Dia Internacional del Jazz a Barcelona. Comencem amb Andrea Motis. També hi haurà Chicuelo. I la Sant Andreu Dixie Band, entre d'altres, serà el 28 d'abril al Passeig de Gràcia, en total 10 hores de concerts gratuïts que es faran en un escenari a l'aire lliure a la Cruïlla amb el carrer Casp. I encara amb música, així sona la nova cançó de Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves.
Donem gent que l'estre signa, donem gent que vol lluitar i que ho fan amb un somriure que despista el capital.
Ja passarà aquest matí al Món RQ, es titula Donem gent i a partir de demà ja estarà disponible a totes les plataformes. És la segona cançó que Gavaldà i Chaves publiquen plegats. I qui també està a l'estrena és Mishima, que avui ha publicat una nova cançó que es diu La Diablessa.
Soc una mala influència i això t'agrada. Ets entre Malià, se't veu de molt lluny, ets una diablessa.
L'adaptació al català de La Diable, un èxit global del cantant nord-americà Xavi. Mishima n'estrenarà la versió a la Sala La Paloma de Barcelona dilluns que ve, 22 d'abril, en la Nit de les Roses. I atenció als fans dels Beatles, perquè Paul McCartney i els Eagles s'han unit per interpretar Let It Be. Sonat en un concert d'homenatge que s'ha fet al cantautor Jimmy Buffett, que va morir al setembre, un concert en què també han participat Sheryl Crow i Jon Bon Jovi. 2 minuts per arribar a 3:15, la resta dels esports amb el Quim Salvador de nou. Quim, bona nit.
Bona nit,
Anna. Comencem amb tennis perquè avui ha arrencat el quadre gran del Barcelona Open Bank Sabadell, trofeu Conde de Godó.
Amb protagonisme, tot i que no ha jugat avui, de Rafa Nadal, ho farà demà, i de Carlos Alcaraz, que és baixa, i l'eliminació també fa poca estona d'Albert Ramos.
Doncs ho ha seguit, com sempre, tot el dia el Reial Club de Tennis de Barcelona, l'Albert Bassas. Bona nit, Albert.
Bona nit, l'únic català del torneig que ha perdut contra el francès Alexandre Müller en 2-7, 7-6 i 6-0 en el darrer partit del dia. Una jornada amb protagonisme per Rafa Nadal, que ha confirmat oficialment la seva participació al torneig, tot i que probablement sigui l'última.
Mi último año, así me lo tomo y quiero intentar disfrutar cada momento, ¿no? Para mí, pues, todo eso coge un significado un poquito más especial. Y el hecho de que, como actualmente tengo este sentimiento, el hecho de no poder estar en Monte Carlo la semana pasada me dolió, pero por suerte pues las cosas han mejorado para esta semana y me siento lo suficientemente listo como para salir a jugar mañana.
Un Nadal que, per cert, debutarà demà a l'últim torn de la central, això vol dir no abans de les 4 de la tarda, contra l'italià Cavoli. I protagonisme també per Carlos Alcaraz, en el seu cas, després de confirmar tot el contrari, que serà baixa per les molèsties que té a l'avantbraç.
Mi feeling no es el correcto, pero ese es lo que hay, ¿no? Ahora mismo 100% de la concentración posible para recuperar. Ahora tengo un poquito más de margen.
Un Alcaraz que ara es marca com a objectiu treballar per mirar d'estar recuperat per jugar la setmana que ve al Masters 1000 de Madrid.
Gràcies, Albert. I més coses, el Tribunal Administratiu de l'Esport posa fil a l'agulla i obre expedient a Pedro Rocha i també a tota la comissió gestora de la Federació Espanyola de Futbol. Una decisió que els deixa penjant d'un fil, Quim.
Sí, el TAT ho ha comunicat avui al CSD i això engega el procés d'investigació de l'actual president per haver-se accedit en les seves funcions al capdavant de la federació. És la resposta a la denúncia que va presentar la setmana passada Miguel Galán, president del Centre d'Entrenadors del Futbol Espanyol, que considera que ni Rocha ni la gestora podien prendre decisions com renovar el seleccionador de futbol masculí Luis de la Fuente. L'obertura de l'expedient és per una infracció molt greu i això permetria al CSD suspendre cautelarment Rocha, que de moment és l'únic candidat a les eleccions de la federació. De fet, avui hauria estat investit si no hagués esclatat la seva imputació per presumpta corrupció. Avui n'ha parlat de tot plegat, de l'afer de la federació, fa poca estona el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Màxima tranquil·litat en ese assumpte. La col·laboració amb la justícia, la cooperació amb la FIFA, para que esta situación, insisto, coyuntural, se pueda resolver de la mejor manera posible y cuanto antes.
Sánchez també ha dit que el futbol espanyol passa per un gran moment i que el Mundial 2030, que Espanya coorganitzarà amb Portugal i el Marroc, serà un èxit.
I acabem explicant que aquesta nit es tanca la jornada número 31 de Primera Divisió.
Amb el partit Osasuna-València, que començarà a les 9 al Sadar, un partit important per les aspiracions europees de l'equip valencià.
Gràcies, Quim. Bona nit.
Bona nit.
8:46, moment pel temps amb el Martí Oliveres. Martí, bona nit.
Bona nit.
Hem tingut dies de temperatures pràcticament rècord. A partir de demà la cosa, però, em sembla que canvia, oi?
Sí, se'n torna on toca. Per tant, a la normalitat, al mes d'abril, ja a partir de demà...
No és que faci fred,
no,
sinó que farà les temperatures habituals per un mes d'abril,
Sí, és que venim de tan amunt que avui encara s'han superat els 30 graus a les Terres de l'Ebre i s'han acostat aquests 30 graus al Pla de Lleida. Temperatures fora de lloc, desorbitades, que no s'han de repetir ja a partir de demà. Per tant, demà de 20 a 25 graus la majoria de les màximes i fins i tot més a prop dels 20 en molts casos, fresca, moments de màniga llarga ja al Pirineu, en comarques de Girona, de l'est de Barcelona, on hi hauran alguns núvols i fins i tot algunes gotes, alguns ruixats poc importants, però interior de Girona, Pirineu, Prepirineu, entre Girona i Barcelona alguns ruixadets, per tant un dia més gris, més frescot, el que toca aquesta època de l'any, no pas aquest ambient d'estiu que ens ha portat com si fóssim ja a Sant Joan, i tota la setmana ja ens mourem on toca, amb temperatures normals, amb sensació de fresc en molts moments, amb més estones de sol com més a ponent i al sud, i aquí també haurem d'estar pendents del vent, perquè el mestral i la tramuntana es deixaran sentint força demà cap al Pla de Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i també a l'Empordà, a la zona de Cap de Creu, sobretot la tramuntana. Per tant, ja no esperem temperatures tan altes, sinó un context molt més habitual de mitjans d'abril.
Però a l'hora del Barça-PSG, en principi no cal patir per això que deies que pot caure algunes gotes...
En principi no. Cap a la Selva i al Maresme és on a la tarda pot encara arribar algun ruixat. Creiem que Barcelona a l'hora del partit del Barça no hauria de ploure, però això sí, si aneu a l'estadi, abrigats, perquè farà
fresqueta.
Sí, respecte a aquests dies es notarà un canvi.
Gràcies, Martí, fins després, que vagi
bé.
Que
vagi bé, fins ara.
12 minuts i arribarem a les 9.
A RAC 1, 9-7, amb Anna Ballonesta.
D'aquest dilluns, 15 d'abril, avui amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Enric, bona nit.
Bona nit.
Amb l'Eulàlia Soler, també politòloga i professora a la UPF. Bona nit, Eulàlia.
Què tal? Bona nit.
La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Com estàs, Isabel?
Bona nit. Molt bé, bona nit.
I també en Jordi Cominal, empresari i exdiputat al Parlament. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
A veure, qui hi ha aquí a la taula de molt futbolero? Hi ha nervis? Hi ha nervis? No. De l'Àlia, precisament, crec que no massa. Del Barça, sí.
No sabia ni que jugava demà al Barça, Anna. Soc un desastre. Val, el Jordi doncs, els dilluns em posa el dia. Ah,
veus que bé? Sí, tu, sí. Isabel...
No, jo, per, en tot cas, per simpatia familiar, però no.
No, eh?
La realitat és que no.
Per tant, vaig, per al, vaig al sector masculí de la taula. Com van aquests nervis, Enric, Jordi?
Jo sóc futbolero, però no molt futbolero.
Ah, vaja. Sí,
em guanya, tranquils em guanya tots, el Jordi. No, no, però jo sóc, m'agrada el futbol i demà gaudirem d'una gran victòria del Barça i la classificació, espero. Perquè
ah, sí, tots els optimistes, eh?
Com es clavin un gol al minut 5, ja
a patir. Jo mira, conto que les meves filles no m'escolten, perquè és sorpresa, però els hi confessava.
Home!
Que... no m'escolten, tenen ara aquesta hora, han de sopar i anar a dormir.
Val, esperem que no, si no, que, o sigui, estan que, escoltant que les filles del Jordi, apagueu la ràdio.
Però els deia, escolteu, sabeu què? Jo ja he reservat els bitllets d'avió per lo de maig a Londres.
De debò, eh?
Això és un tio implicat, eh? Això és un tio implicat.
Però, escolta'm,
no, si no està serà, gens... Si no serà un gran cap de setmana familiar, espero, una ciutat xula.
Amb tot de hooligans d'altres partits.
No, perquè l'estadi queda lluny i, bueno...
No estàs nerviós, tu, Jordi?
Jo estic molt optimista, la veritat és que...
Sí. Molt bé, molt bé.
Sí.
Aquesta actitud optimista de cara a demà. Ara de seguida en parlarem d'aquest partit, no de la part esportiva, sinó també de la part de seguretat que comentàvem al principi. Perquè vindran molts aficionats del PSG. Avui el conseller Helena deia al Món RAC1 que una part d'aquests, uns 400, són radicals, per tant, cal anar en compte amb això, però també s'ajunten aquestes amenaces terroristes del terrorisme jihadista que hi ha hagut en aquestes últimes setmanes. Recordeu també la setmana passada quan es van jugar els partits d'anada, que també hi havia activada aquesta alerta. Ara ens centrarem precisament en això, farem una pausa i també entrevistarem la Madrid Déu Requesens, que com ja sabeu és expert en seguretat. Una pausa i tornem.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Fem el camí al teu costat. Participa a una nova edició de la Caminada Solidària contra el Càncer. El divendres 10 de maig vine a caminar els 25 quilòmetres de Manresa a Montserrat. Inscriu-te a femelcamí.cat. Compra la teva samarreta solidària. Si tu no et rendeixes, nosaltres tampoc.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Vol renovar el cotxe? Vine a Fira Sabadell. Del 18 al 21 d'abril a Fira del Vehicle d'Ocasió Garantit trobaràs grans oportunitats en vehicles d'ocasió i quilòmetre zero, certificats i revisats per professionals. Organitza el Gremi de Mobilitat. Del 18 al 21, el teu cotxe t'espera a Fira Sabadell.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Si gasteu aigua perquè heu de bullir verdura, la solució està clara. Sí. No mengeu verdura.
Home, no s'ha de menjar verdura.
Mengeu cada dia 5 peces.
De fruita?
No, de vedella.
De vedella.
Entre cop mitjana afilat, costellà i rodó, heu de pensar que la vedella és un plat vegetarià. Vull dir que
què ha de passar?
La vaca sí. Menja herba, sí. Nosaltres mengem la vaca. Això és una regla de 3. Per tant, nosaltres, mentre mengem vedella, sí. Mengem herba, també. Menjar-te una vedella és menjar verdura subrogada.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
5 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Dèiem que estem pendents d'aquest partit de demà, evidentment, del Barça-PSG, pels qui són doncs, més futboleros, evidentment, per aquest resultat i per la classificació de la Champions, però també per aquest dispositiu que desplegaran els Mossos d'Esquadra. D'una banda, perquè avui deia el conseller Elena que esperen que arribin al voltant de 400 aficionats radicals del club francès, però també per aquesta amenaça terrorista, perquè ja sabeu que hi ha diferents grups jihadistes que han llançat aquestes últimes setmanes, aquests últims dies, més propaganda que mai durant aquests, com dèiem, aquestes setmanes. Ara de seguida en parlarem amb l'Amadeu Recasens de tot plegat, però d'entrada no sé com veieu aquest ambient de cara demà, no sé si creieu que hi pot haver problemes. Evidentment hi ha aquest dispositiu dels Mossos que acompanyaran els aficionats del PSG fins a Montjuïc i hauran d'estar 2 hores abans del partit, per tant tot està previst, evidentment, però és que clar, s'ajunten aquests dos factors, no, Enric?
A veure, el partit és de màxima expectació mundial, són dos grans equips que es disputen la classificació de la Champions i per tant l'impacte que pot tenir qualsevol acte, ja sigui negatiu, ja sigui malvat, doncs pot ser, té una gran repercussió i per tant qualsevol que vulgui fer una malifeta doncs aprofita aquestes situacions, però també és veritat que ho tindrà difícil, o ho tenen més difícil, perquè és quan més policia i quan més cobertura de seguretat hi ha. Jo crec que el demà, diguéssim, no passarà res justament per això, però sí que és veritat que les forces de seguretat ja fa setmanes que estan molt preocupades per les amenaces que... amenaces reals, perquè cada dia arriben moltes ximpleries, però amenaces que li donen credibilitat i que s'han incrementat arran del conflicte d'Israel amb Palestina, sí, sí. No? I per tant, això està preocupant i molt a les forces de seguretat, fins al punt de que en alguna d'aquestes reunions s'ha plantejat el fet de saltar de nivell 4 a nivell 5, o de fins i tot alguns que han plantejat, doncs, escolta, doncs fem 4.5, cosa que no existeix.
Sí, aquest matí sí. El conseller deia que no, que amb el 4 doncs ja...
Sí, però si escoltes els tècnics, ells serien partidaris de passar el 5, tot i que políticament...
Això voldria dir treure l'exèrcit al carrer.
Que es pot treure l'exèrcit. O sigui, no vol dir que automàticament passes a tenir l'exèrcit, sinó que pots activar algunes unitats de l'exèrcit o fins i tot pots aplicar alguna eliminació de drets, que seria un nivell ja màxim. Però els tècnics, alguns tècnics recomanen aquest salt al 5 i altres, sobretot la banda política, diuen tampoc hem d'alertar d'una manera extraordinària a la població. Però torno a dir, sí que hi ha una preocupació intensa, no només a Catalunya i a Espanya, sinó a Europa, per la que pugui ser un atac jihadista. I ara deixem lligar-ho amb una altra cosa. Pedro Sánchez està fent un esforç diplomàtic a tota velocitat en favor del reconeixement de l'estat de Palestina. Aquí també hi ha algú qui veu doncs, un intent de desmarcament d'Espanya, d'aquesta política. Ja sabeu que sempre amb les guerres doncs, hi ha alguns que es posen un bando i l'altre en l'altre. En aquest cas, Estats Units està clarament en defensa d'Israel, amb alguns matisos, altres països com Alemanya també, i Espanya, per la via del seu primer ministre, del president, doncs està decantant-se i fent una activitat diplomàtica molt intensa a favor del reconeixement de l'estat de Palestina. Hi ha algú que ho interpreta com un fet de dir, escolta, aquí no vingueu, no ens feu mal, perquè nosaltres no estem en el bàndol, diguéssim, incorrecte, des del punt de vista de la guerra jihadista. Però si és que la guerra jihadista o els jihadistes tinguessin algun punt de vista, que aquest és un altre, perquè aquí pot haver un, el que es diu, un llop solitari que pugui fer una malifeta més enllà d'una cosa més ben preparada. Per tant, tots alerta, està molt bé que estiguin les forces de seguretat molt alerta i molt pendents d'això, perquè això transmet un cert sentiment.